5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I l'equip que li dona suport i que hauria d'anar al davant, perquè sense l'equip no faríem gaire cosa. Un equip que encapçala, com sempre, el Toni Olivella, amb tot això dels micros, dels potenciòmetres, els reostats i de més coses rares, ajudat, això sí, pel Marc Pujol, que, quan convé, li tira un cable, li tira una cadira pel cap o el que sigui. I després hi ha la Goretti Martínez. Un cop s'acaba la gravació del programa o l'emissió del programa, agafa aquests fragments en els quals jo intento explicar aquestes efemèrides i els penja de la pàgina de Ràdio Televisió de Vilafranca, on les podeu consultar a l'hora que vulgueu i sentir-les tantes vegades com us vingui de gust. Però aquest programa, sempre diem el mateix, no seria res sense la música. I també, naturalment, sense el mes d'agost. I com que el mes d'agost fa calor, doncs busquem una cançó que parli de calor i n'hem trobat una de la Conchita Velasco que porta precisament per títol Calor. Ah, que ho hem lligat bé, això. Doncs bé, aquí teniu la Concha Velasco, Calor.
Qué calor en la ciudad.
Qué calor, qué calor.
Es imposible de aguantar.
Qué calor.
Llega a molestar.
Qué calor, qué calor.
Qué lindo debe estar el mar.
Qué calor, qué calor.
Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar.
Qué calor, qué calor.
Qué calor en la ciudad.
Qué calor, qué calor.
El viento no quiere soplar.
Qué calor, qué calor.
Las calles llegan a quemar.
Qué calor, qué calor.
No hay lugar fresco para estar. Por la playa a caminar.
¡Qué calor, qué calor!
Tu mano quiero yo tomar y por la playa a caminar.
¡Qué calor, qué calor!
¡Qué calor en la ciudad!
¡Qué calor, qué calor!
Es imposible de aguantar.
Qué calor, qué calor.
La ropa llega a molestar.
Qué calor, qué calor.
Qué lindo debe estar el mar.
Qué calor, qué calor.
Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar.
Qué calor, qué calor.
Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar.
D'agost de 1977, el dia que a Los Angeles, en concret a Beverly Hills, mora Groucho Marx. Sí, sí, el còmic americà que va formar part d'aquells mítics germans Marx, sent potser fins i tot jo m'atreviria a dir l'ànima. Ell, de fet, no es deia Groucho, es deia Julius Henry Marx. Li van posar Groucho perquè sempre rondinava, i en anglès Grouch és rondinar, és remugar, i per tant li van posar Groucho quan va ser el moment de dir «Vos que tu un nom artístic». Ell era fet, de fet, era el quart de 6 germans d'una família molt llarga, d'una modesta família d'immigrants alemanys. La mare era alemanya de Socarrel, va venir amb tota la seva família, i el pare era francès, però quan... Per això es feia dir Frenchy. Era francès, però quan Alemanya es va annexionar, perquè era d'Alsàcia, es va annexionar a l'Alsàcia, doncs va passar a ser alemany. I, de fet, quan també va anar cap als Estats Units, ell es deia Marrix, de cognom. Va dir, bueno, doncs escurcem el cognom i posem Marx, i, bueno, va quedar, doncs, com a... com a Marx. Ell era sastre, i de Samuel Marx, era sastre jueu, i deien els fills que era bastant dolent com a sastre. Però bé, en qualsevol cas, eren els 6 fills d'aquest matrimoni, ell era, el quart, a darrere del Manfred, que és el més gran, que aquest es va dedicar a la sastreria, el Harpo, que és el que tocava l'arpa, el Chico, que tocava el piano, ell, i llavors venien al darrere d'ell el Zeppo, que surt a les primeres pel·lícules, és aquell que canta, i el Gumo, que tampoc va fer cap incursió en el món artístic. La mare els va encarrilar, amb el Groucho li va fer aprendre a cantar, tot i que cantava bastant malament, o almenys ho feia veure, el piano, el Chico, i l'arpo, el mut, que no era mut, tampoc, ja ho sabeu, tot això, no? Bé, en qualsevol cas, el Groucho es van haver d'espavilar, era una família modesta, van haver de buscar recursos, i ell, cap als 15 anys, ja cantava solista, feia de cantant solista en determinats espectacles, però es va veure que si anaven amb els germans, doncs tenien... podien fer més coses, no? I, per tant, van fer trios i quartets musicals, es van dedicar a la revista, i el Groucho, el 1920, es va casar amb Ruth Johnson, de qui va tenir un fill i una filla, el fill l'Arthur, que després va ser guionista, bueno, i tot això. Sigui com sigui, ells van anar fent funcions, es creaven obres, bàsicament eren improvisacions, eh? I en un moment determinat, el 1925, van fer una obra que es deia Coconuts, i que va tenir un cert èxit, i van anar fent la gira, i com que era el moment en què el cinema estava buscant coses així originals, diferents, i totes aquestes històries, els van proposar fer una pel·lícula muda, que es deia Per a perill d'humor. Aquesta pel·lícula es va rodar, però es va perdre, no se n'ha sabut mai més res, però quan van veure aquesta obra dels Coconuts a la Paramount, van dir, carai, aquests nois es poden donar, i escolta, per què no veniu? I aquesta obra que feu al teatre, per comptes de fer-la al teatre, nosaltres la filmem i en fem una pel·lícula i tal, l'any 29, i ells van dir, bueno, doncs sí, fem-la. Van fer els Coconuts, va tenir un èxit relativament important, ja no era una pel·lícula muda, aquesta era sonora. Després van filmar l'any 30 El conflicte de los Marx, l'any 32 la que aquí es va batejar com Plumes de cavallo, i el 1933 la que aquí es va batejar com Sopa de ganso. I això li va permetre amb el Groucho recuperar tots els diners que havia perdut a la borsa, jugant a la borsa amb el crac del 29. En aquell moment, quan això s'acaba, perquè els rodatges eren absolutament caòtics, ells fotien el que els donava la gana, canviaven, no tenien guió i tot això, i al final la Paramount es va emprenyar i va dir, escolta, aneu a fer punyetes i tot això, però tenen la sort de que troben un productor, l'Irving Thalberg, que els fitxa, diguem-ho així, a canvi de que acceptin una certa domesticació, a partir de llavors anant en guió, per la Metro-Goldwyn-Mayer. Els fitxen per la Metro-Goldwyn-Mayer, que és el moment en el qual el Zeppo, el germà petit, que en les primeres pel·lícules surt guaperes, cantant i tal, aquest abandona, diu, escolta, jo me'n vaig a treballar i deixeu-me d'històries, i ells es queden amb la Metro-Goldwyn-Mayer i començaran a fer aquelles pel·lícules que un dia, una noche, una tarde en el circo, una noche en l'òpera, un dia en les carreres, Los hermanos marxen a l'oest, etc. I, bueno, van fent pel·lícules fins al 1941, que fan Tienda de Locos, que, en teoria, ja comencen a estar poc menys que esgotats, no? I, per tant, no... Però, com que el Chico té problemes econòmics, el Chico li agrada molt jugar a cartes, havia perdut bastants calés, han de fer encara una pel·lícula més, que és Una noche en Casablanca, que els hi porta un cert merder, perquè, bueno, clar, això és una crítica, se n'enfoten de la pel·lícula Casablanca, i la Metro-Goldwyn-Mayer diu, escolta, tu no mosseguis la mà que et dona de menjar, no? Bé, però a partir d'aquell moment fan encara alguna pel·lícula més, també, per solucionar els problemes dels calés, però a partir d'aquell moment decideixen anar per separat. I és quan el Groucho es destaca com el famós dels tres germans. Els altres dos no fan res més de bo, i ell, en canvi, es dedica a escriure llibres i es dedica també a fer ràdio primer i televisió després. Fa un programa que es diu Apueste su vida, aposti la seva vida, que estarà 3 anys en antena a la ràdio i després estarà quasi 12 anys en antena a televisió. Per tant, ell ja fa a més, 2 pel·lícules en solitari i, bueno, es consolida com un gran actor o com un, si més no, com un gran famós, que el dia 19 d'agost de 1976, tal dia com avui, moriria a la seva casa de Los Angeles a causa d'una pneumònia. El van incinerar, les cendres les van robar l'any 1900, les cendres del Groucho, les van robar el 1982, però aquella mateixa nit el van tornar, les van deixar en un parc i van trucar a la policia i van dir, escolti, hem deixat les cendres allà, no fos cas que aquest home ens faci alguna trastada. Però com que en Groucho Marx en alguna de les pel·lícules també havia cantat, doncs ho hem tingut fàcil, no hem hagut de buscar cap tall de mitja pel·lícula i tot això, sinó que hem buscat aquella, la més coneguda de totes, perquè el públic va els altres actors van intervenint, que és el Hurra for Captain Spaulding. Per tant, per acompanyar aquesta revisió ràpida sobre la biografia de Groucho Marx, aquí el teniu cantant Hooray for Captain Spaulding.
We are to meet him, the famous Captain Spaulding, from climates hot and scalding, the captain has arrived.
Hello, I must be going. I cannot stay, I came to say I must be going. I'm glad I came, but just the same, I must be going.
For my sake, you must stay, if you should go away. You'll spoil the party I am throwing.
I'll stay a week or two. I'll stay the summer through. But I am telling you, I must be a-going.
Before you go, will you oblige us
and tell us of your deeds so glowing?
I'll do anything you say. In fact, I'll even stay.
Good.
But I must be going.
Hooray for Captain Spaulding, the African explorer.
Did someone call me Schnorrer?
Hooray, hooray, hooray. He went into the jungle where all the monkeys throw nuts.
If I stay here, I'll go nuts.
Hooray, hooray, hooray.
I put all my reliance in courage and defiance and risk my life for science. Hey, hey!
One day in Madagascar, he bagged a dozen weasels.
Yes, and all of them had measles.
Hooray, hooray, hooray!
I faced a chimpanzee once, so close I felt his breath. The creature looked at me once and laughed himself to death.
Hooray for Captain Spaulding!
That's me! One day I caught an eagle, too big for me to tote. I changed him for a sparrow, a jackass, and a goat.
Hooray for Captain Spaulding!
That's me! One day a vicious monkey chased me a mile or two. I hid behind a donkey, the donkey fainted too.
Hooray for Captain Spaulding!
That's me! I had a guy named Teeter, he lent me his repeater. I brought down a mosquito, hey, hey!
Hooray for Captain Spaulding, the African explorer. Hooray, hooray, hooray.
The first day I arrived in Africa.
Hooray for Captain Spaulding, the African explorer. Hooray, hooray, hooray.
The first day I arrived in
Africa. Hooray for Captain Spaulding, the African explorer. Hooray, hooray.
The first day I arrived, hooray for Captain... Fooled you that time, didn't I?
Hooray, hooray, hooray.
20 d'agost de 1940, el dia que a Mèxic Trotsky va ser assassinat per un català, Ramon Mercader, d'un cop de piolet al cap. De fet, el dia aquest només li van fer, per dir-ho així, l'atemptat. La mort es va produir l'endemà. Però situem el personatge, situem Trotsky. Trotsky, ja sabem, és el gran revolucionari del marxisme soviètic. És un home que és fill d'uns petits terratinents jueus que estudia dret a la Universitat d'Odessa i que, de molt jove ja, comença a participar en l'oposició clandestina contra el tsar, el que manava en aquells moments, l'emperador que manava, amb la seva, i crea una lliga obrera del sud de Rússia. El detenen diverses vegades, l'envien a Sibèria, ell s'escapa, el tornen a agafar, s'escapa cap a l'estranger, se'n va cap a Londres, allà coneix en Lenin, que el col·loca a la redacció del diari Iskra, on ell per primera vegada utilitza el sinònim de Lenin, de Trotsky, perdó, perquè ell es deia Lev Davidovich Bronstein, però allà comença a donar-se a conèixer com a Trotsky. En nom d'un dels carcellers que havia tingut quan havia estat presoner la primera vegada a Sibèria. De fet, ell no coincideix massa amb les postures de Lenin, però s'apunta al Partit Comunista, diguem-ho així. És un home disciplinat, però no coincideix amb Lenin. Ja dic, ell és més partidari de la revolució i, en canvi, Lenin és més partidari d'un partit fort, d'unes històries d'aquestes i fer tot això. Quan hi ha la revolució a Rússia de 1905, doncs en Trotsky torna cap a Rússia i allà organitza el primer Consell Revolucionari, el primer Soviet, que després la paraula faria forolla, el primer Soviet, i el tornen, quan fracassa la revolució, el tornen a fer presoner, el tornen a portar a Sibèria i, novament, l'any 1906 s'escapa. S'escapa i torna a anar cap a l'estranger. A l'any 1912, quan es produeix l'aliança d'agost, tots els partidaris d'anar contra el tsar pretenen reunir-se, doncs ell s'hi apunta i, naturalment, fa les seves aportacions, fa les seves històries, però no en té massa. I l'any 1917, en plena Primera Guerra Mundial, es desplaça a Rússia perquè esclata la revolució per fer fora el tsar Nicolau II. Ell entra en el partit, llavors, que havia quedat una mica així com al marge, entra el partit bolxevic, és elegit president del Soviet de Petrogrado i és el responsable de la famosa presa d'hivern, de presa del Palau d'Hivern que fan els bolxevics i que portarà un govern socialista a Rússia on ell farà tàndem amb Lenin. Lenin és el jefe màxim, ocupa la presidència del govern, però Trotsky juga un paper important. És el primer comissari d'afers estrangers. De fet, és l'emissari que envia Lenin a parlar amb els alemanys, encara estem en Primera Guerra Mundial, que diu, escolta, Rússia, com que ara tenim més feina, ens retirem de la Primera Guerra Mundial i ens consolidem amb reforçar la revolució. Ell és comissari de guerra, organitza l'exèrcit roig i tot això. Per tant, és el que talla el bacallà. Però, què passa? El Lenin té una apoplexia, té un atac de feridura i s'aparta de la política, l'aparten de la política perquè no està per aquestes històries. I aleshores hi ha un triumvirat en Sinofiev, en Kamenev i en Stalin que diuen hem de fer fora, hem de quedar-nos al poder i hem de fer fora amb aquest el Trotsky, que és el que en principi semblava destinat a ser l'hereu de Lenin i per tant volgué dirigir el partit. No? Llavors què fan? L'acusen de violar la disciplina del partit, de debilitar-ne, el van acusant de coses fins que aconsegueixen expulsar-lo del partit i el deporten al Kazakhstan i l'expulsen de Rússia a l'any 1929. Llavors, desprestigiat pel règim oficial que s'instal·la a Rússia, comença un pelegrinatge per diferents països, perquè ell diu que allò denunciant l'estalinisme, i al final, on te l'acullen bé i amb honors, és a Mèxic, gràcies a les gestions del pintor Diego Rivera amb el president Lázaro Cárdenas, i llavors el 1938 Mèxic li dona asil polític i el porta a la ciutat de Mèxic amb el trenc presidencial, amb Frida Kahlo, amb el pintor Diego Rivera, com dèiem, i s'instal·la a Coyoacán, allà té una casa i té seguretat, fins i tot, no? I serà amb aquesta casa on patirà l'atemptat terrorista que li costarà la vida, però de fet en pateix dos d'atacs. Un a la vigília, un parell de mesos abans, que li ametralla a la casa un comando de 20 homes que, comandat per un altre pintor il·lustre mexicà, David Alfaro Siqueiros, que, ametralla en la casa, però ell està protegit i no li passa res. I el 20 d'agost de 1940, com dèiem, tal dia com avui, Ramon Mercader, que és, llavors es feia dir Jacques Mornar, que és un català que entra a casa, s'ha enrotllat amb una de les secretàries de Lenin i entra a casa amb l'excusa d'ensenyar-li un paper, li dona un paper i mentre el Trotsky està llegint el paper que ell li ha donat, doncs treu un piolet d'aquests de pujar a muntanyes i li clava al mig del cap i, evidentment, el mata, no? El mata. I, per tant, l'agafen, el porten a la presó, però, mentrestant, Trotsky ja ha mort. I en Mercader passarà 20 anys a la presó pel crim i, quan surti, doncs serà rebut a Rússia, que encara manarà l'Stalin, serà rebut, o els hereus de l'Stalin, serà rebut com un heroi.
Però, com que sabem que hi ha defensors de l'Stalin i els seus hereus i defensors del Ramon Mercader, doncs ens quedem al mig i toquem la flauta, mirem cap a un altre costat i agafem una cançó dedicada a Mèxic, una cançó del nostre inefable també Julio Iglesias, que porta per títol el clàssic México lindo, pues ándele, Julio.
de la guitarra mía. Al despertar la mañana quiero cantar mi alegría a la tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana quiero cantar mi alegría a la tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti.
El 21 d'agost de 1862, el dia que neix a Itàlia, concretament a la ciutat de Verona, a l'escriptor i periodista italià Emilio Salgari, que en realitat no es deia Salgari, es deia Salgarin, i a més d'Emilio es deia Emilio Carlo Giuseppe Maria. Era fill d'uns petits comerciants que, bueno, li va agafar per la bufa per la marina i va començar estudis al Real Institut Tècnic Naval Paolo Sarpi de Venècia, però no va aconseguir, en contra del que ell deia, perquè fins i tot algunes novel·les les va signar com capità Salgari, no va aconseguir el títol de capità de vaixell. Sí que va fer un viatge, sembla que va fer un viatge, a part de les pràctiques que deuria fer, un viatge amb un mercant per tot l'Adriàtic durant 3 mesos, però no pas com a capità ni com a mariner, sinó com a passatger. Però bé, en qualsevol cas, ell li agradava això de donar-se pisto i tal. De fet, no havia, és l'única vegada que va sortir d'Itàlia i, en canvi, presumia d'haver estat amb emperadors xinesos i coses d'aquestes. Bé, es va començar a dedicar a publicar relats breus. El primer que va publicar era Els salvatges de la Papuàcia i va aparèixer per entregues en un diari milanès, La Belígia, el 1883. També llavors va tenir una branca a Verona, la seva Verona natal, amb un altre diari, La Nova Arena, on va començar a publicar, no hi ha un relat curt, sinó la primera novel·la, el que passa que també per entregues, que després es van reunir i en va fer un llibre, La Rosa de Dong Yang, ja veieu que tots són títols exòtics. I va començar també aquell mateix any, 1883, a publicar, també per entregues, El Tigre de Malàcia, una novel·la que va inaugurar, que inaugurava, vaja, el cicle de Sandokan, el conegut com a cicle de pirates de la Malàcia. Però bueno, després en parlarem en qualsevol cas. I ja va començar també a publicar les novel·les directament, allò ja com a llibre. La primera es deia La favorita de Mahdi i era a l'any 1887. O sigui que l'home es dedicava amb això. Amb l'èxit va aconseguir que aquest diari, La Nova Arena, doncs el fitxés i el fes redactor. I va dir, bueno, doncs a part de fer novel·les faràs... Però tot perquè escrivia bé, sabia escriure i bueno, i fotia uns... i es feia uns farts de treballar que el pobre home no treia faves d'olla. I a més era molt, molt susceptible. En aquella època es veu que n'hi va haver un que li va dir mosso, i el va, un periodista, un altre periodista de la redacció, i el va desafiar un duel. A l'altre periodista aquest, el Biasioli, que va quedar hospitalitzat perquè l'altre va guanyar, i el Salgari va passar 6 mesos a la presó. Bé, en qualsevol cas, el 1889 es posa de manifest una cosa que serà determinant en la vida de Salgari, que és que la seva família hi han problemes psiquiàtrics. El seu pare suïcida i, bueno, ell acabarà suïcidant-se, ja ho comentarem més tard, i 2 fills seus també se suïcidaran. Vull dir que és un veritable drama. Però bé, entremig, ell el 1892 es casa amb una actriu de teatre, la Ida Peruzzi. Ell li deia Aida, es deia Ida, però ell li deia Aida, en homenatge al Verdi, i tenen 4 fills, una nena i 3 nens. I es traslladen a Turín perquè l'editorial Speirani li ha dit: escolta, de novel·la juvenil, escolta, m'interessa que facis més novel·les. Bueno, molt bé. Però un altre editor el fa anar a Gènova, on treballa amb un il·lustrador, amb en Giuseppe Pipein Gamba, que és el que il·lustra totes les seves obres, però un altre editor el fa tornar a Turí, pobre home, me'l torna en boig amunt avall, canviant de família i sense pujar-li el sou. I clar, cada vegada està més arruïnat, per tant, cada vegada ha de treballar més, cada vegada ha de fer més coses, fins que el 1907 passa amb una editorial, la editorial Vempora, on publicarà un total de 19 novel·les, i aquests, com a mínim, el tractaran una mica bé des del punt de vista econòmic. Però ell ha tingut ja un problema, la seva dona també està desequilibrada mentalment, l'han hagut d'internar amb un psiquiàtric, ell està molt afectat, comença a fer tonteries, fa un intent de suïcidi, i finalment, el 25 d'abril de 1911, seguint el ritual japonès del seppuku, és a dir, allò tan popularment conegut com l'arakiri, s'obre la panxa de dalt a baix amb un ganivet i, per tant, se suïcida. Aquest és el final d'aquest senyor, que, per una altra banda, escriu, vaja, un total de 84 novel·les i un munt de relats curts, perquè 84 novel·les és lo gros. I aquestes novel·les, moltes vegades, aquí les havia editat, per exemple, l'editorial Calleja, aquella que editava els contes, aquestes novel·les moltes vegades agafaven els cicles. Per això abans us he parlat del cicle del Sandokan. El cicle de Pirates de Malàcia té com a personatge el Sandokan, són 11 novel·les d'un Sandokan que està inspirat en un aventurer espanyol, Carlos Cuarteroni. És un príncep de Borneo que els britànics l'han fet fora i llavors ell lluita contra els britànics, però té altres cicles. Té un cicle, Pirates del Caribe, no sé fins a quin punt inspirant el de les pel·lícules, que són 5 novel·les del corsario negro Emilio di Rocanegra, que és un noble italià que s'ha fet pirata per venjar-se del flamenc Van Gult, que ha assassinat els seus germans grans, el pirata verd i el pirata vermell, i ell queda com a pirata negre. També hi ha un cicle de Pirates de les Bermudes, hi ha un altre cicle del Far West, de l'Oeste, en qualsevol cas, ja dic, fins a arribar a les 84 novel·les que aquest noi que naixia a tal dia com avui, de l'any 1862, aquest Emilio Carlo Giuseppe Maria Salgari ens va deixar com a llegat.
Un llegat del que destaca, més que res per la seva, diguem-ne, incidència televisiva que va tenir després a través de la sèrie, el personatge Sandokan. Un personatge Sandokan que va donar peu a una banda sonora que tothom cantava en el seu moment i que nosaltres hem anat a buscar a la versió més original, cantada per Tonino i els seus coros, i que porta per títol, com no, Sandokan.
Ràdio Vilafranca.
22 d'agost de 1978, el dia que mora a Mombasa, a Kènia, el que primer president d'aquell país que s'anomenava Jomo Kenyatta. Dic s'anomenava perquè molta gent no sabrà de l'existència d'aquest senyor, però bé, en qualsevol cas, de nom tribal es deia Kamau Ba Ngengi, però no quedava bé això per anar a la ONU, i va agafar aquest mal nom, podríem dir així, de Jomo Kenyatta. Amb 9 anys, ell vivia allà a les muntanyes. Als 9 anys es va presentar amb una sucursal, podríem dir, de l'escola de l'Església d'Escòcia que hi havia allà. Penseu que tot el territori que n'hi ha havia estat ocupat pels britànics. I, bueno, va dir que volia estudiar. Ell era de l'ètnia Kikuyu, perquè allà s'esbarallaven dues ètnies, després ho comentarem. I allà va dir, vull que m'ensenyin tot el que em puguin ensenyar. Li van ensenyar a llegir, escriure, números, tot el que sigui. Se'n va anar cap a Nairobi i allà va aconseguir ser oficinista municipal. Però era bastant eficient i, clar, en el país dels cegos, el Borni és el rei, i el van cridar a les formacions polítiques, sobretot per defensar els drets dels kikuyus. I l'any 1920 va entrar, per dir-ho així, en polític i va començar a negociar amb els britànics. I ho va fer tan bé que l'any 1928 el van fer secretari general, és a dir, jefe de l'associació aquesta Kikuyu, i va haver de fer una estada a Europa per anar a Londres a negociar directament amb el govern britànic. I va aprofitar que ja venia a Londres per passejar-se per Europa, entre altres llocs per la Rússia comunista, i allà va quedar impressionat de les doctrines marxistes que durant el primer temps de la seva vida o de la seva acció política van ser molt, molt importants. Va tornar a Àfrica, va haver de tornar a Londres, es va casar amb una professora anglesa, va fer estudis econòmics, va fer estudis de política i va publicar un llibre d'antropologia davant del món Kènia que el va donar a conèixer i el va posar en la d'això internacional, no? En l'escena internacional. L'any 1946 decideix tornar al seu país, tornar a Kènia, i allà és elegit president de la Unió Africana de Kènia, que és, diríem d'alguna manera, el partit polític dels kikuyus, i comença a predicar la independència. Però les idees no tothom les pren igual, i hi ha tot un sector de kikuyus que decideixen optar per la via, diguem-ne, terrorista, en diríem ara, o guerrillera, en dèiem llavors, i creen el Mau Mau. I el Mau Mau es declara partidari de l'ètnia kikuyu i, per tant, què fa? Que els britànics intenten frenar-ho, com? Empresonant el Jomo Kenyatta, perquè diuen que ell, en el fons, és l'ideòleg de tot això. Estarà 7 anys a la presó, el deixaran en llibertat vigilada el 1955 i el 1961 ja el deixaran absolutament lliure perquè pugui acceptar la presidència del Partit Nacional de Kènia, que és, torna a ser un partit dels kikuyus i que, en definitiva, és la que fa les funcions d'estat perquè s'està negociant la independència amb Anglaterra, amb Gran Bretanya. Hi ha unes eleccions a l'any 1963 que guanya el partit dels kikuyus, naturalment, i el 12 de desembre el duc d'Edimburg va fins a Kènia, va fins a Mombasa, i allà es proclama la independència de l'antiga colònia britànica, que uns mesos més tard passa a ser una república, i el Kenyatta, el Jomo Kenyatta, passa a ser-ne el president amb un lema, ara en bé, que vol dir tots junts. Però, això que dèiem, hi ha altres ètnies i hi ha la segona ètnia, que són els luos, que aquests no li posen les coses fàcils. Aquests també volen tenir un cert protagonisme i els kikuyus, acostumats a fer i desfer, tenen un mal perdre, per dir-ho així. Amb tot això, a l'any 1966, el Jomo Kenyatta té un atac de cor del que es recupera d'aquella manera, no? I que se li anirà repetint de tant en tant. La primera vegada que se li repeteix és el maig del 68. I, per tant, el anirà, diguem-ne, apartant de la vida pública, tot i que ell conservarà, perquè és una figura mítica, tothom, i és l'home de consens, conservarà les històries, el poder. Però ja veurem. De fet, comencen a haver-hi conflictes interns i aquest sector, que abans havia sigut el Mau Mau, havia sigut així, no té cap mania en assassinar el líder luo, el dels rivals, el Tom Mboya, i llavors això obre un debat sobre la veritable democràcia o no, si les reformes s'han de fer o no s'han de fer, i tal. El Kenyatta, el Jomo Kenyatta, cada vegada està més fotut, i al final fa una maniobra una mica estranya, es retira de facto, però no ho diu, deixa que governi un equip de quatre polítics naturalment kikuyus de la seva ètnia, i ell doncs queda una mica com a supervisor i fa els ulls grossos a la lluita bruta contra l'oposició, i ell va deixar, perquè és que clar, té conflictes fronterers amb Somàlia, té conflictes fronterers amb Tanzània, té conflictes fronterers amb Uganda. I llavors què fa? El seu règim lentament es va tornant presidencialista, aquelles idees comunistes que tenia al començament desapareixen, i es converteix en una mena d'autocràcia fins al punt que les eleccions parlamentàries que estan previstes per l'abril del 77, com que ell està una mica fotut i tal, decideixen suspendre-les. Les ajornen oficialment. Amb aquest panorama, ell té 4 o 5 atacs de cor seguits i el dia 22 d'agost de 1978 té el definitiu al seu Palau Presidencial de Mombasa. El govern queda en mans del vicepresident Daniel Moi, que continua en la línia de reforçar els kikuyus, continua de donar-los el poder absolut fins al 2002, quan, com que s'ha de retirar i ha de presentar un altre candidat, diu, calla, que farem allò típic, posarem el fill del Jomo Kenyatta. Presenten el fill del Jomo Kenyatta, però resulta que és derrotat pel president Mwai Kibaki, i que és el que ara talla el bacallà. Naturalment, amb permís de la comunitat internacional i de tots els que, vulguis que no, van posant la mà a dintre de tot el que es bellugui allà a l'Àfrica. Per això nosaltres, per complementar aquesta efemèride, doncs no hem buscat una cançó que parli de les persones africanes, sinó dels llocs africans. I hem trobat una cançó dedicada a la capital, dedicada a Mombasa, interpretada per Don Ralke, que ens sembla que reflecteix bastant l'esperit d'aquella nació. Aquí teniu, doncs, Don Ralke amb Mombasa. El 23 d'agost de 1902, el dia que el mític explorador nord-americà William Frederick Cody, més conegut per Buffalo Bill, rep del govern dels Estats Units la distinció de responsable de la salvaguarda dels bisons a tot el territori nord-americà. A buenas hores, mangas verdes. Bé, és igual, però la figura de William Frederick Cody, o si voleu, de Buffalo Bill, té molts punts interessants. Per exemple, ell era fill d'un antiesclavista que vivia a la zona d'Iowa, on ell va néixer, però que se'n va anar a viure a Toronto, allò vista l'ambient hostil que es respirava en aquells moments als Estats Units. Però resulta que quan el William tenia 7 anys, mora un germà seu que cau del cavall i allò afecta tant a la seva germana que la família decideix tornar als Estats Units en contra del que potser hauria sigut prudent i ja amb els temps que cap a Kansas van. Allà a Kansas el pare, naturalment, defensa els seus arguments en una població que majoritàriament és de colons partidaris de l'esclavitud, clar. Un dia, fent un discurs, hi ha un exaltat que se li tira a sobre, li fuma una gavinetada i vol matar-lo, però en William aconsegueix salvar-lo, aconsegueix treure'l cap a un lloc segur i li salva la vida, però evidentment els esclavistes el tenen entre seia i seia i el van empaitant. I ell ha d'anar fugint periòdicament de casa, amb la qual cosa comencen a passar dificultats i més que s'agreugen quan el pare mora a l'any 1857, quan el nen té 11 anys. Clar, llavors què ha de fer el William? Doncs posar-se a treballar. I de què treballa? Doncs transportant càrrega, missatges, amb caravanes. Amb 13 anys s'enrola a l'exèrcit de Johnston com a guia, els porta fins a Utah a lluitar amb una suposada rebel·lió a Salt Lake City, i amb 14 anys sent a parlar de la febre de l'or que ha envaït Califòrnia i diu: jo cap allà que me'n vaig perquè bueno, vull treure la meva família d'aquesta situació que té. Però durant el viatge coneixerà un agent del Pony Express que li ofereix feina per construir estacions. Ja sabeu, Pony Express és allò que portaven el correu a cavall, no? Per construir estacions, i després, més endavant, vist que és un bon genet, doncs el fan ser cavaller, el fan genet que vagi d'una estació a l'altra, i allà coneixerà precisament un altre de l'Oest famós, el Will Keacock, el xèrif, que més endavant serà xèrif. Ho abandona perquè el truquen de casa seva, bueno, el criden perquè la mare està malalta, ha d'anar allà a cuidar-lo, i quan la mare es recupera, ella llavors diu: bueno, ara no tornaré al Pony Express, i s'enrola com a soldat, però no el volen perquè descobreixen que és més massa jove. I, per tant, entra altra vegada al món de les caravanes a portar subministres cap a l'oest i tornar cap allà. Quan mora la seva mare, el 1863, ell s'enrola al 7è Regiment de Cavalleria d'Arkansas i, com que hi ha la Guerra Civil en aquells moments, lluita amb la Unió, amb els del Nord, la resta de la Guerra Civil. I durant aquesta guerra es casa amb Luisa Frederici el 6 de març de 1866, amb la que tindrà 4 fills, dels quals 2 moren joves. Mentre que el matrimoni se'n va a Norris i el William diu: escolta, saps què? Per estar-me esbarallant amb la meva dona, me n'entorno cap a l'exèrcit i em faig explorador. I llavors, com que ja té l'edat, ja pot entrar oficialment. Estarà, de fet, 4 o 5 anys, de 1868 a 1872, fent el que en podríem dir un pluriempleo, no? Perquè treballa d'explorador de l'exèrcit, explorant territori indi, clar, naturalment, però també, en rato d'estones lliures, treballa caçant bisons per les companyies constructores de ferrocarril. És justament en aquesta època quan es guanya l'apodo, el mal nom de Buffalo Bill, que tenia un altre, un caçador de búfals també, en Bill Comstock. I allò que passa un dia amb 4 copes: jo sóc més bo que tu, jo em mataré més que tu, i fan una competència. Quants bisons seràs capaç de matar en una tarda? I guanya el Buffalo Bill, guanya el Will Keacock, el Will Frederick Cody, per 69 a 48, perquè ell va fer servir un rifle de repetició que no és tan precís, però com que dispara més sovint ha tingut més èxit, i per tant a partir d'aquell moment ja és conegut com a Buffalo Bill. I conegut que és, descobreix que s'estan posant de moda els grans espectacles allò exòtics, el circ Barnum, el circ Ringling, i per tant s'ajunta ell amb una colla de paunis, d'indius, i crea el seu propi espectacle. A Omaha, Nebraska, funda el Buffalo Bill Wild West, és a dir, el Buffalo Bill, el Salvaje Oeste, un circ que recorrerà el país amb regularitat, triomfant a tot arreu, que el 1887 vindrà cap a Europa actuant a Londres quan coronen la reina Victòria, i fan l'aniversari de la reina Victòria, i estarà per tota Europa, inclòs a Barcelona, i tornarà després als Estats Units a la Fira del Món de Chicago amb una popularitat que no se l'acaba, i que, penseu que l'empresa arriba a tenir 1.200 empleats. tallats, no? L'espectacle s'obria amb una desfilada de cavalls de grups ètnics de tot el món, i després venien els números on sortia el Toro Sentado amb uns quants índios, l'Annie Oakley, sortia la Calamity Jane, etc. I al final feien una representació del Pony Express i de la batalla de Little Bighorn, on el Buffalo Bill feia de General Custer. Ell, mentrestant, anava fent calés, perquè això donava calés per un tubo, i decideix el 1895 marxar cap a Wyoming, fundar la ciutat de Cody, amb un hotel que li posa Irma en nom de la, en honor de la seva filla, i dos hotels més, i un ranxo d'aquests immensos i tal, i és quan el govern nord-americà li concedeix la distinció que dèiem al començament, la de defensor de Buffalo als Estats Units. Ell morirà el 10 de gener de 1917 a la ciutat de Denver, i el dia abans serà batejat a la catedral de la ciutat i enterrat segons un ritual maçònic.
O sigui que ja veieu quin personatge més contradictori o més estrany, aquest tal Buffalo Bill, aquest William Frederick Cody, que tancarà aquest programa d'avui. Però, de fet, el programa l'haig de tancar jo, perquè us haig d'acomiadar, us haig de dir que tornarem la setmana vinent, us haig de dir que tant el Toni Olivella com el Marc Pujol com la Goretti Martínez estan molt contents d'haver estat al vostre servei durant una estona, i jo també, en Francesc Morgades. Per tant, el que farem ara és acomiadar, com sempre fem, amb una cançó al programa, i una cançó que parli de Buffalo Bill. I n'hem trobat una que no està dedicada específicament a ell, perquè porta per títol El cavall de Buffalo Bill, i que la canta el Joan Alfaràs. Per tant, acomiadem el programa d'avui i fins la setmana que ve amb aquest El cavall de Buffalo Bill.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.